Bon dia, són 2:15 del matí i a aquesta hora continuem el cicle d'entrevistes electorals amb motiu de les eleccions al Parlament que tindran lloc el 14 de febrer. Vam començar divendres passat amb Bet Porqueres, número 5 a la llista de primàries per Barcelona, i ja han passat per Cugat Mèdia també Marta Pascal, del PNC, i Joan Garriga, de Vox. Avui tenim a Damià Calvet, número 11 per Barcelona, de Junts per Catalunya. Benvingut a Cugat Mèdia, senyor Calvet.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Com a membre d'una candidatura que es diu Junts per Catalunya, com valora que hi hagi fins a 6 candidatures independentistes o almenys que tenen la independència com a horitzó? És un fracàs de la unitat de l'independentisme?
Doncs la veritat és que l'independentisme ha sigut fort sempre que ha anat unit. I, de fet, amb moltes manifestacions, amb moltes expressions populars en el carrer se'ns reclama, en els polítics sovint, i se'ns reclama a crits i amb contundència la unitat. I Junts va néixer per això. Junts va néixer per poder doncs, agrupar tot el que va ser l'esperit de l'1 d'octubre, aquest esperit d'unitat que vam expressar amb molta solemnitat, si se'm permet, i amb molta dignitat. Malauradament no ha sigut possible. No ha sigut possible que continuéssim amb aquell esperit d'unitat i al final doncs, han prevalgut estratègies partidistes, de les quals evidentment, Junts per Catalunya tampoc pot renunciar-ne, tampoc pot renunciar a la seva representativitat en funció d'una unitat no aconseguida. Malgrat això, continuem fent el discurs de la unitat. I nosaltres expressem, per exemple, aquest discurs de la unitat a través de la voluntat que en el proper govern de la Generalitat hi hagi un govern independentista. I, per tant, des d'un partit polític, a més recentment creat, expressem la unitat amb aquesta voluntat de que hi hagi un govern independentista al capdavant de la Generalitat, al capdavant de les institucions catalanes.
Entén la decisió de la Junta Electoral de considerar Junts com a grup significatiu? És a dir, que perdin els drets electorals, allò que es diu, en favor del PDeCAT?
Doncs era francament esperable. La veritat és que els poders de l'Estat ens expressen una i altra vegada a través de les seves múltiples formes aquesta tutela permanent de la vida institucional i la vida política de Catalunya. I per tant, dic això perquè no n'esperem res de bo. És evident que Junts per Catalunya no existia com a partit polític. Era un moviment creat a partir de l'1 d'octubre i liderat pel president Puigdemont que s'havia presentat a les successives eleccions, les del Parlament de Catalunya, les del Congrés dels Diputats i Senat, les municipals i les del Parlament Europeu, en diverses fórmules que sempre contenien, en major o menor mesura, els drets electorals de forces polítiques que havien precedit, no totalment, però sí parcialment, el que significava ara Junts per Catalunya. Fos Convergència, en el seu moment, fos el PDeCAT. I, per tant, aquests drets electorals que existien i que van ser substituïts per una nova manera d'entendre la participació política i inclús la formació d'aquest espai, doncs generen uns drets i és evident que Junts per Catalunya, com a partit polític nou, no ho sé. S'hagués pogut resoldre d'una altra manera, però s'ha resolt en contra de. De dues maneres, com que ho esperàvem, nosaltres ho hem assumit amb esportivitat. I, per tant, que el PDeCAT es quedi els drets electorals que li pertoquen, així ho ha decidit la Junta Electoral, i els de Junts per Catalunya farem campanya d'altres maneres. Sobretot farem una campanya digital, que és el que estem fent, i sobretot farem una campanya basada en la il·lusió de tants i tants associats a Junts per Catalunya que, amb drets electorals o sense, portaran el missatge de Junts arreu, de cada casa de Sant Cugat, de cada carrer de Sant Cugat, de cada municipi del Vallès, de cada comarca del país, de tot el país.
El que sí que la Junta també us ha situat en el mateix paquet de grup significatiu que Vox. És a dir, els mitjans hem de tractar igual a Junts per Catalunya que a Vox.
Sí, la veritat és que nosaltres com a grup significatiu tenim una determinada classificació i, per tant, els mitjans heu d'actuar, i més els mitjans públics, d'acord amb aquesta classificació. Però jo crec que tots convindrem en que Vox és un partit d'extrema dreta que no se'l pot normalitzar. Els preceptes, els conceptes, l'explicació que fan del seu programa electoral ens allunya de la democràcia. És així de contundent, ens allunya de la democràcia. I, per tant, nosaltres, d'alguna manera, portarem el fet que Vox estigui en campanya, i sobretot el que defensarem és la posició de Junts per Catalunya i la dels partits que sí, que defensen valors inherents a la democràcia i a la participació.
El que sí que és cert és que la majoria d'enquestes, per no dir totes, sí que situen Vox dins el Parlament, que això encara no havia passat. Ha estat passant en tots els altres, diguem, parlaments o eleccions prèvies en què s'han presentat. Faltava el Parlament de Catalunya i, en certa manera, serà inevitable.
Doncs és un fenomen que hem vist que ha anat creixent aquests últims anys, no tan sols a Catalunya, sinó a tot el món, Els populismes i aquests extremismes, doncs sovint amb discursos allunyats de la realitat, encara que facin veure que estan més connectats amb la realitat que ningú, doncs al final acaba portant-los a les cambres parlamentàries, no? I inclús en alguns casos a donar recolzament a governs. Nosaltres ho tenim molt clar des de Junts, que és que farem un cordó sanitari al voltant de Vox. Nosaltres no podem compartir de cap de les maneres que hi siguin, i que, encara que sigui per expressió del vot popular, i per tant aquest cordó sanitari en forma de relació, en forma de fer aprofitar-nos dels seus vots, això ho tenim claríssim a Junts, que no ho farem. I per tant, Vox, escolti, que com a grup rellevant faci la campanya que hagi de fer, poca relació amb nosaltres, preferim, francament, doncs, si se'm permet l'expressió, ignorar-los, i a partir d'aquí cordó sanitari. No toleraríem en cap cas que ni tan sols s'insinués que puguem aprofitar els seus vots. Jo crec que necessitaríem que cada vegada que Vox expressa una voluntat de posar els seus vots al servei de un o altre grup parlamentari, aquest grup parlamentari els rebutgés amb contundència. Això ha passat recentment. El Partit dels Socialistes va rebre una oferta de Vox, que després, escolti, van matisar o el que sigui, però em va faltar la reacció ràpida del Partit dels Socialistes. Em va faltar la reacció ràpida del Partit dels Socialistes. I ara, com més, els diputats han utilitzat la seva abstenció per aprovar un tema tan important com els fons europeus. Que no haguessin hagut de menester aquesta abstenció si haguessin parlat més amb els partits democràtics i que tenim posicions de govern a les comunitats autònomes per decidir un tema tan important com el dels fons europeus. Per tant, ho tenim claríssim. Al voltant de Vox, cordó sanitari i molta pedagogia per explicar a la gent, als ciutadans, que en l'exercici del seu vot poden, evidentment, fer el que creguin convenient, poden fer vots nuls, poden fer abstencions, poden votar a qui es presenti, però que hem de vetllar molt per al manteniment d'uns valors fonamentals, d'uns pilars de la nostra democràcia, i res pot passar per sobre d'això. Si no ho fem així, anirem creant condicions que ens deterioraran com a societat.
Molt bé. Mirant el programa de Junts per Catalunya, he vist que, si no és el primer punt, gairebé, parlen de restaurar el president Puigdemont. Què vol dir restaurar el president Puigdemont? A què es refereixen?
Doncs el president Puigdemont és el president legítim del govern de la Generalitat. Hi ha una sèrie de consellers legítims del govern de la Generalitat. Jo mateix soc conseller de Territori i Sostenibilitat i soc el candidat número 11 per Junts a Barcelona, però sempre em refereixo al conseller legítim Josep Rull, a més vallesà, de Terrassa i molt bon amic meu, perquè així ho crec. Nosaltres som legitimistes. Les eleccions del 21 de desembre del 2017 no les vam convocar nosaltres. Per cert, aquestes tampoc. Per tant, aquest 155 permanent que tenim dels poders de l'Estat, ja siguin els polítics, ja siguin els judicials, nosaltres el volem primer denunciar i després trencar. I el denunciem precisament reclamant la legitimitat del president Puigdemont. El president Puigdemont encapçala la llista per Barcelona, i és evident que si el Parlament de Catalunya proclama, l'investeix president de la Generalitat, ni que siguin mitjans telemàtics, que hem anat sentint la cançoneta de que amb mitjans telemàtics no es podia fer res i ara resulta que fa un any que ho fem tot, tot vol dir tot, per mitjans telemàtics, el president Puigdemont serà restaurat i, per tant, ocuparà la seva posició de president.
Això ho van prometre el 21D, que si es votava Junts, Puigdemont tornaria a ser president, i no va ser possible. Per què ara sí que ha de ser possible?
No vam ben bé prometre això. Entenc que, diguéssim, es simplifiqui la frase amb la que m'acaba de dir vostè. Però el que va dir el president Puigdemont en primera persona i el que deia amb la gent que fèiem campanya el 2017 era que el president Puigdemont tornaria si era investit. No que tornaria per ser investit. És molt diferent. És molt diferent. El president Puigdemont estava a l'exili. Està a l'exili. I en aquest moment està representant a Junts per Catalunya i, per tant, a bona part dels ciutadans de Catalunya que el van votar en el Parlament Europeu. I, malauradament, no pot tornar. Tots sabem què passarà si torna. Té llibertat de moviments per tota Europa, però, en canvi, no pot tornar a l'estat espanyol, cosa que és una aberració democràtica i una vulneració dels seus drets com a diputat al Parlament Europeu. Però, en tot cas, si se li investeix president de la Generalitat, aleshores sí. Aleshores sí, el president tornaria. El president tornaria per ser restaurat, perquè tornaria com a president de la Generalitat formalment investit pel Parlament de Catalunya. Per tant, estem en el mateix discurs que el 2017.
El problema dels mitjans telemàtics, que és l'argument que es va donar aquell 30 de gener, si no m'equivoco, del 2018, per no investir en aquell moment el president de manera telemàtica, també està solucionat? És a dir, ara sí que legalment, segons el reglament del Parlament, ja es podria fer telemàticament?
No, no està solucionat. No està solucionat. Et convindria fer unes modificacions legislatives que estan preparades perquè els serveis jurídics i el propi grup parlamentari de Junts per Catalunya ho va preparar. Però jo torno a insistir en que des de l'inici de la pandèmia fins ara hem fet de tot telemàticament. Hem fet plens dels ajuntaments, s'ha votat telemàticament en el Parlament de Catalunya i s'han fet consells d'administració d'empreses telemàticament. Per tant, aquesta dimensió telemàtica, que en alguns moments del 2018 recordo que va ser objecte de burla, va ser objecte de burla. Jo recordo, per exemple, el grup parlamentari de Ciutadans, que a més tenia una posició estèril però molt important, la continua tenint fins a les properes eleccions, evidentment, al Parlament de Catalunya, amb els seus 36 diputats, em feia burla. I ens deia, no es pot governar per internet, no es pot governar a distància, no es pot... I després ells mateixos van fer el seu congrés telemàtic i van votar telemàticament. Per tant, aquelles burles ja veiem que doncs anaven adreçades a intentar ridiculitzar la simple opció independentista. I el fet que el president Puigdemont defensés aquesta opció independentista encapçalant la llista de Junts i fent-ho des de l'exili. I, per tant, tot això, afortunadament, ha canviat moltíssim i veurem com va evolucionant les properes setmanes. En tot cas, també vull deixar molt clar que Junts per Catalunya ha fet un procés de primàries, del qual, per cert, jo vaig participar, per escollir una presidenciable, que és Laura Borràs, que volem que sigui la propera presidenta de la Generalitat, perquè la veritat és que no confiem tampoc en que hi pugui haver solucions immediates a aquesta situació de la figura del president legítim. En tot cas, el president Puigdemont lidera el nostre projecte i ens està representant, per cert, amb molta eficàcia al Parlament Europeu. I dic eficàcia tant des d'un punt de vista sectorial, defensant polítiques que importen al país i a la ciutadania del país, polítiques empresarials, industrials, econòmiques, fiscals, ambientals, cosa que a mi em congratula molt també, com també representant la mateixa dignitat de les opcions independentistes.
Uh-huh. Ara que parla de Laura Borràs, va ser escollida com a presidenciable en unes primàries, evidentment, però ella també està pendent d'una possible, no sé si quin grau de possibilitat, però possible inhabilitació pel cas dels contractes trossejats, que veurem quina evolució jurídica té, evidentment, però diguem, està sobre la taula. Igual que tampoc era molt improbable que s'inhabilités un president per una pancarta, no s'ha de descartar i sabeu què vol dir des de Junts això. Seria un problema? O hauria sigut millor no escollir una altra persona que no fos Laura Borràs per aquest motiu?
Nosaltres vam fer un procés de primàries molt obert, molt transparent, molt ric, molt enriquidor. De fet, jo crec que ha sigut l'únic procés de primàries que podem dir que s'ha complert la funció d'un procés de primàries és que hi hagi debat entre opcions i que al final el conjunt d'associats i associades, afiliats, afiliades, el nom que tingui cada partit polític, militants, etc., nosaltres diem afiliats i afiliades, doncs escull, no? I així com hi ha partits que han fet processos de primàries amb candidats únics, que això no es veu en procés de primàries, llavors és el que és una ratificació d'aquest candidat únic. Junts per Catalunya vam fer un procés de primàries de debò i, per tant, la Laura i jo vam estar debatent sempre dins el que era, sempre dins el que és, evidentment, els paràmetres de Junts per Catalunya, que per això hem fet un congrés i per això hem aprovat ponències, però debatent maneres de fer i maneres d'expressar, doncs, la capacitat de Junts, tant des d'un punt de vista de programa electoral com també des de les institucions. I, per tant, la militància, el conjunt d'afiliats i afiliades va ser contundent i va escollir Laura Borràs, perquè Laura Borràs té moltes virtuts. Hi ha tota la seva energia i la seva capacitat i, evidentment, la seva solvència posada al servei de l'interès públic, no? Hi ha un fet molt important, que és dona. I jo crec que, efectivament, sí, convé que aquesta revolució de gènere que hem de fer com a societat es concreti, no? I, per tant, que hi hagi, per primera vegada, després de 131, una presidenta de la Generalitat, seria la 132a, és molt i molt important. És tot un missatge. I, per tant, la vam escollir, se la va escollir de manera molt i molt convençuda per part del conjunt d'afiliats i afiliades. I ella està molt tranquil·la i nosaltres estem molt tranquils respecte a aquesta investigació que té oberta. Ella és aforada al Congrés dels Diputats i, per tant, és veritat que, doncs, una vegada passat la votació pel Congrés dels Diputats, està a l'espera d'aquesta avaluació, aquest judici del Tribunal Suprem. Jo torno a insistir en que ella està molt tranquil·la i nosaltres també, perquè estem convençuts de la seva innocència i estem convençuts que hi ha hagut, de nou, un joc dels poders de l'Estat per assenyalar les persones que tenen protagonisme en l'àmbit independentista. I això és molt greu, perquè no ho veiem només amb Laura Borràs, ho veiem amb moltíssima gent. Deixi'm recordar-li una cosa. Hi ha presos polítics. En Josep Rull, en Jordi Turull, en Jordi Sánchez, en Quim Forn, però també el vicepresident Oriol Junqueras, en Raül Romeva, de Sant Cugat, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, també Dolors Bassa, consellera legítima de la Generalitat. Tot aquest conjunt de gent, presos polítics, estan sent permanentment, doncs, més enllà del judici que ja es va produir en sentència, sinó que estan sent permanentment avaluats en funció del que pensen. Del que pensen. Ells són independentistes i s'expressen com a independentistes quotidianament, però també a través dels seus drets polítics, que vol dir que es puguin presentar a llistes i que puguin també, doncs, formar part de les estructures dels seus propis partits. Doncs bé, quan les juntes de vigilància penitenciària i el Departament de Justícia els hi dona el tercer grau, la fiscalia posa un recurs, la jutge els hi suspèn el recurs, que això és una aberració jurídica, aquesta suspensió és inèdita a un recurs de la fiscalia. Finalment, quan arriba la negació del tercer grau, si es llegeix la sentència del Tribunal Suprem, veurem que doncs amb ells se'ls demana, se'ls pretén imposar que facin un programa de rehabilitació per canviar la seva manera de pensar, per canviar la seva manera de pensar, perquè no puguin sortir i continuar expressant les seves idees, que són legítimes. I això està passant a l'Europa del segle XXI. I això és denunciable. I, per tant, aquest assenyalament constant que fa l'Estat, que fan els poders de l'Estat cap als que pensem que Catalunya té el legítim dret a l'autodeterminació i ha de poder preguntar en pau i democràcia als seus ciutadans si volen ser una nació lliure entre la resta de nacions lliures del món, si volen que tinguem estructures d'Estat, eines d'Estat per poder afrontar la reactivació econòmica i la protecció social com cal, perquè veiem que amb la dependència de l'Estat no podem afrontar aquesta reactivació econòmica ni aquesta protecció social. Quan veiem tot això, nosaltres ho hem de denunciar. alts i clars. I, per tant, no estem preocupats al voltant d'aquesta situació, és la que vivim, però, en tot cas, l'afrontem amb dignitat i amb teresa.
Hi ha un punt del programa electoral, parlen de l'administració i parlen de que han de recuperar les administracions la confiança dels ciutadans, no? que s'ha trencat. Que, no sé si parlen més de polítics o de ciutadans, o, evidentment, les administracions i les administracions estan fetes per les porten polítics. En quin moment s'ha trencat aquesta confiança perquè s'hagi de recuperar? I què ho ha fet que es trenqui aquesta confiança?
Aquest no és un tema que hagi passat només a Catalunya. Jo vull recordar que ara fa uns dies vèiem imatges molt i molt estridents, molt fortes, si se'm permet l'expressió, de ciutadans holandesos, belgues, francesos, per tant, d'estats d'aquests dels quals ens en volem assemblar, d'estats consolidats, que protestaven de manera molt contundent contra els seus polítics i les seves institucions amb motiu de totes les restriccions de l'emergència sanitària, no? Per tant, sí, hi ha un cert cansament de el que és doncs aquesta situació d'emergència sanitària. A Catalunya, a més, tenim cansaments previs perquè hi ha hagut aquesta ingerència permanent de l'Estat en la vida política i en la vida institucional del país. I el ciutadà, alguns ciutadans, veuen com diguéssim, tenen aquestes ingerències i aquestes mesures que coarten la seva llibertat individual i de vegades també coarten la seva economia i, en canvi, doncs, a vegades miren cap a les institucions que els han d'emparar i que han de procurar aportar solucions i els veuen o els adverteixen allunyats de la realitat. Ens veuen nosaltres allunyats de la realitat, de vegades barallant-nos entre nosaltres per un o altre tema, o de vegades prenem mesures que no s'entenen o no es volen entendre, perquè torno a insistir que l'emergència sanitària, diguéssim, és un tema que hem d'afrontar també amb pedagogia, amb normalitat. Tenim una situació molt dolenta que cal afrontar. I, per tant, aquest allunyament, aquest trencament, fa que unita la capacitat de la pròpia societat democràtica, la capacitat de les xarxes socials, que mobilitzen molt a tothom, doncs hi hagin aquests esclats de desafecció i a voltes també de clarament rebuig a les institucions. Jo voldria fer dues aproximacions. La primera, molt allò de teoria política, més democràcia. L'únic remei, diguéssim, que aporta solucions a la crisi democràtica és més democràcia, que vol dir més transparència, més diàleg, una societat construïda de baix a dalt, unes institucions que se'ls hi pugui fer allò, retorn, no?, de totes les seves obligacions i, per tant, no hem de defallir en aquest aprofundiment dels valors democràtics. I una segona reflexió, més centrada en Catalunya, que és que jo no estic segur, n'estic absolutament segur, convençut, si no, no ho diria, que amb les eines d'un estat propi tindríem més capacitat per fer front a aquesta desafecció. Perquè és evident que nosaltres tenim una sèrie de condicionants, una sèrie de dependències que ens allunyen d'alguns conceptes bàsics de radicalitat democràtica, de prosperitat, de justícia social, de solidaritat. Per què? Perquè tenim un espoli democràtic, polític, però també econòmic i fiscal, que ens deixen sense eines. I és per això, per poder superar totes aquestes dependències, que els independentistes creiem, i ho diem i ho expressem amb normalitat, que amb les eines d'un estat segur que podríem afrontar millor aquesta situació, que no vol dir que la poguéssim solucionar tota de cop i volta, perquè ja ho veiem en comparació amb els altres països. Esmentava l'exemple d'Holanda o d'altres països, no? Però, sens dubte, tindríem més eines, més sòlides per fer front a aquest allunyament. La nostra feina com a polítics és, primer, lluitar i defensar una determinada manera de fer i de ser, Junts per Catalunya la té molt clara, aconseguir-la, volem la independència, però a partir d'aquí posar aquesta independència i totes les nostres eines, tota la nostra capacitat al servei dels ciutadans i les ciutadanes, des de tots els punts de vista, des del punt de vista de el que són drets fonamentals, però també des del punt de vista econòmic i social, sens dubte.
Si guanya Junts, en funció dels equilibris i els pactes que s'hagin de fer, defensaran que s'elimini l'impost de successions i de patrimoni i els concerts a les escoles?
Doncs, miri, el problema fiscal de Catalunya no es diu impost de successions. El problema fiscal de Catalunya és doble. Per una banda, es diu dèficit fiscal, que és terrible, que és terrible, que és una llosa sobre la qual difícilment podem bastir bones polítiques o les millors polítiques de reactivació econòmica i protecció social. Per tant, un, dèficit fiscal. I dos, es diu frau fiscal. Frau fiscal, també. També hem de saber actuar contra el frau fiscal. Hi ha xifres molt alarmants respecte al frau fiscal i, per tant, nosaltres, de nou, necessitem eines, instruments que ens permetin lluitar contra el frau fiscal. Per tant, amb aquests dos temes, diguéssim, no solucionats d'un dia per l'altre, però sí ben orientats, dèficit fiscal, que vol dir dependència, i frau fiscal, per combatre el frau fiscal, de nou, eines d'estat, segur que l'impost de successions o l'impost de patrimoni seria una anècdota que no formaria part de manera central del debat sobre les capacitats econòmiques i financeres de la Generalitat. Dit això, l'impost de successions és conceptualment un impost injust, perquè un té la sensació que allò pel qual ha lluitat el teu pare, la teva mare, la teva família, en el moment en què no hi són i es transmet, que tu hagis de tornar a pagar, doncs resulta estrany, no? I, per tant, és un impost injust. I, a més, a ningú li agrada pagar impostos. A ningú no li agrada pagar impostos. I, per tant, què és el que veiem des de Junts per Catalunya? Que l'impost de successions tingui unes bonificacions, un primer cercle de bonificacions inequívoques, que és que el primer grau, que es diu, per tant, vídues o vidus o fills, tinguin una bonificació molt alta, gairebé del 100%. I, per tant, estem reduint moltíssim aquesta injustícia de l'impost de successions. Aquesta és la política que hem expressat a través del nostre programa, perquè això ho vam aconseguir. En el pressupost del 2020, aprovat pel govern i amb les mesures fiscals que acompanyen el pressupost, la gent de Junts per Catalunya vam aconseguir que mantinguéssim, que tinguéssim aquesta bonificació al primer grau. I respecte als concerts públics o privats, absolutament defensar-los. Des de Junts per Catalunya defensem la concertació pública o privada en molts serveis, en salut, en educació o en tants altres.
Perfecte. Se'ns està acabant el temps, senyor Calvet, disculpi. Moltes preguntes pendents, però ja les deixarem per un altre dia. Ara sempre acabem les entrevistes amb un formulari de 5 preguntes amb resposta molt curteta, d'acord? Molt curteta.
Molt bé.
Una prioritat política.
Independència.
Una promesa electoral.
La independència.
Un partit amb el qual pactaria.
Un partit independentista.
Un partit vetat per a possibles pactes.
Vox.
I un pronòstic de resultat. Per Junts?
Guanyar les eleccions per poder fer la independència i governar bé.
Perfecte, doncs senyor Calvet, moltíssimes gràcies. Molta sort amb el que queda de la campanya i als nostres oients. Demà continuarem amb el cicle d'entrevistes electorals als partits que es presenten en aquestes eleccions. Moltes gràcies. Fins la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies al Quat.cat.